A Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que abans d'abordar el parèntesi estiuenc per excel·lència, que és el mes d'agost, la vida política municipal ha donat prou titulars com per poder comentar-los al llarg d'aquests minuts que tenim per endavant. Jordi Baget, bon dia, bona hora.
Bon dia.
De petit, us en sortíeu bé amb els trencaclosques?
No gaire.
No gaire.
Bueno, suposo que no me'n recordo, però... sí, per posar-hi hores,
posar-hi hores.
Al final sí que va
La marxa de Vinyent Rosés us ha col·locat en un trencaclosques particular?
Bueno, jo crec que no, perquè ja era previsible des de feia temps, i a més ja ho sabíem, nosaltres els companys sabíem que això es produiria fa temps, no? I lògicament ho teníem bastant ben preparat. El que sí que és cert que ha sigut per reflexionar, per reajustar coses que nosaltres veiem que es podia millorar, i al final el resultat és que és un equip de govern que continua sent amb la mateixa estructura però amb algunes responsabilitats diferents i amb alguns ajustos interessants que poden, com he dit, ajudar a portar en marxa el projecte millor.
De sempre els avis diuen que ningú és imprescindible, però la baixa de Vinyent Rosés més d'un la qualifica com una de les baixes, diguem-ne, importants, sí, dins dels pilars en el qual es fonamenta la gestió de l'equip de govern.
Sí, és una baixa de pes, és una baixa important, és una baixa important perquè, home, jo crec que, com has dit molt bé, ningú és imprescindible, però tots sabem que en els equips humans hi ha gent que tenen més ascendència o tenen uns actius importantíssims, i la Vinyet els tenia, a part de que, com que és amiga personal meva, tenia també aquesta relació d'una companya que estava al costat meu treballant colze a colze d'una forma que anava més enllà del que era la part, diríem, de relació de partit o relació de company de regidor. I la veritat és que, a tots, jo personalment em va doldre aquesta situació, però jo crec que és la millor que ha pogut prendre la Vinyet.
Arriba també, no diem que paradoxalment, en un moment especialment difícil, pel que fa referència als números, a la gestió econòmica, etcètera, etcètera. I per tant, no sé si això dificulta més les coses o no.
No, jo crec que no la dificulta. A veure, estem en una situació, com sempre hem definit, delicada, una situació complexa, una situació que s'ha d'esmerçar moltes recursos i sobretot molta reflexió de com començar i anar encarant tota aquesta situació, però la veritat és que nosaltres som un equip i hem estat un equip, i això és molt important. Aquest equip d'una sèrie de gent que estem treballant colze a colze, que cada dilluns ens reuníem o ens continuem reunint, que coneixem bé la majoria dels aspectes dels altres regidors, de quins són aquelles problemàtiques, que sobre aquest tema econòmic n'hem parlat moltíssim, ens hem tancat diverses vegades. Doncs la veritat és que, home, sí que és cert que hi havia una tarannà i una línia de treball, ara hi haurà una altra tarannà perquè cadascú és diferent, però jo crec que aquesta capacitat que hem tingut sempre de ser un equip porta que moltes vegades això no sigui una dificultat, que s'integra d'una forma natural.
El president del Gremi de Constructors de Barcelona, el senyor Reina, deia que els bancs no és que hagin tancat l'aixeta, sinó que han tancat la clau de pas. Han hagut de fer alguna cosa igual vostès?
Home, no, nosaltres el que estem és reajustant i estem prioritzant diferents propostes que estaven al nostre programa. Nosaltres estem prenent un pla de mesures important, un pla de mesures internes i un pla de mesures, destinades a la ciutadania en concret, i resumint, perquè aquest és un pla que estem elaborant ara, aprofitant que és aquesta època d'estiu i poder presentar al setembre a la ciutadania, és una sèrie de mesures perquè el nostre pressupost s'ajusti a una realitat, que és una realitat de menors ingressos i d'augment de despeses, perquè clar, la benzina també augmenta en els cotxes de la brigada, Tot això és un reajust molt interessant, a més de fer, jo crec que és un exercici de responsabilitat i a la vegada un exercici que és bo perquè els polítics puguem posar idees sobre la taula sobre aquests temes econòmics, i l'altre és una priorització, perquè lògicament nosaltres quan vam fer el programa electoral i el projecte del pla de mandat es va fer en un escenari que no és ni molt menys aquest, i on s'ha de reajustar tota la priorització d'inversions perquè hi ha coses que no es podran arribar a fer. I després unes mesures per ajudar sobretot a les famílies, a la gent més desafavorida per culpa d'aquesta crisi i a tota aquella, i apostar una sèrie d'elements sobretot socials, educatius i familiars que en aquest moment volem posar en marxa. I també una sèrie de mesures dedicades al sector econòmic de la vila, no? Nosaltres hem de lluitar i treballar conjuntament amb el sector econòmic per continuar sent un espai on el destí turístic doncs, generi una economia, una prosperitat. O sigui que ara és el moment que l'Ajuntament ha d'estar al costat del problema de les persones. I quin és el problema? El problema és l'econòmic, no? Tenim molts altres, però el prioritari, el que realment fa que la gent se senti doncs preocupada, perquè és una realitat, i ara estem a l'estiu i jo crec que ens preocupa menys les coses ara, però setembre-octubre hi haurà una preocupació molt real, no? Tot apunta així. Doncs l'Ajuntament ha de canviar de rumb, no? Ha de saber canviar de rumb, perquè si els problemes de les persones en un moment eren uns, ara són uns altres, nosaltres hem de doncs donar resposta a aquesta situació. Sense deixar el nostre projecte, el nostre model, anar doncs, també fent aquelles qüestions que nosaltres creiem que hem d'anar fent perquè el poble canviï.
Aturem-nos un moment aquí. Sí. Us han xiulat les orelles per les taxes dels cementiris municipals?
Sí, ens han xiulat les orelles i estem en una reflexió per doncs, redreçar aquesta situació. Sí, bueno, això sí, va ser un reajust d'una ordenança aprovada al seu dia per tots els grups municipals. Mm-hmm. El que passa, moltes vegades no som conscients de les coses fins que es porten a terra.
D'alguna manera us agafeu la reflexió que feia Lluís Mercè, que deia, bé, ho vam aprovar.
Ho vam aprovar.
O sigui que, en el fons,
es va aprovar.
Ens dol quelcom que es va aprovar.
Llavors, a veure, hi ha moltes vegades que, bueno, però això jo crec que és normal, no? Es poden rectificar les coses que en un moment creus que són positives i quan veus la reacció de la ciutadania es poden prendre dues mesures o dues postures. Una és, escolta, jo ho vaig aprovar i crec que ha de ser així, i l'altra és reflexionar. I aquest govern crec que reflexionem les coses i rectifiquem. O sigui, en aquest moment estem valorant les taxes de cementiris per veure quina solució podem donar a una resposta que nosaltres no creiem que fos tan contundent, en el sentit de que la gent pues, s'ha sentit molesta, i nosaltres el que creiem, pues, bueno, després de la reflexió, crec que donarem una resposta al setembre a totes les persones que ens han... a totes i aquelles que no han sentit res, també, però una resposta...
És a dir, enteneu que cal un plantejament general?
Sí, farem un replantejament general, i jo crec que les persones que han estat en aquest moment, doncs, preocupades per el que està passant, doncs tindran potser una satisfacció per part de l'Ajuntament.
Sense que tinguéssiu la bola de vidre, us veieu a venir que Aiguadols es quedaria de moment tal com està?
Sí, això ja ho vam vindre a veure quan nosaltres, quan vam començar això, que parlem de fa 3 anys, i vam començar a veure que hi havia empreses, i a partir de fa cosa de 8 mesos les empreses totes van dir que ja no els interessava. Vam començar a veure, va quedar alguna, però quan fa 3 mesos ja no va quedar cap. Llavors ja vam veure que, bueno, o ens queia un miracle del cel, que venia algú, o ja veiem que era la cosa, doncs estava complicada. Sí.
Li preguntava a Marman Paco sobre dues estratègies. O bé deixar-ho com està i esperar que els temps millorin, com dirien també els avis, abans de malvendre, sí, que no es tracta de vendre, sí, sí, però vull dir, abans de malvendre, doncs deixar que les coses es tornin a posicionar, o rebaixar les intencions.
Sí, són dues coses que estem en un procés de valoració, no? Acabat fa poc el concurs, i aquestes dues valoracions que fas tu les fem igual jo, i les fa el govern, de dir, bueno, ara el que hem de fer és valorar molt bé el que val el sol ara, tornar a valorar-ho, perquè ha canviat, i llavors prendre la decisió si pel preu que en aquest moment podem treure això no pot compensar el poble de Sitges amb allò que nosaltres teníem destinat, que era fer la biblioteca, era fer una sèrie d'equipaments, fer un altre camp de futbol, doncs bueno, potser es pot prendre la decisió de dir, escolta, deixem-ho fins que realment l'economia torni a valorar-se, a revalorar tot el terreny, es pot posar a tornar.
Ho dic perquè suposo que els especialistes també diran que el valor d'ara tampoc és el real. Això tornarà a pujar, de la mateixa manera que,
sí,
que ha baixat ara.
Sí, exacte.
És molt fàcil que d'aquí uns anys...
Si en algun moment ha estat en el valor que va estar, també pot tornar a estar en aquest valor, no? Llavors la decisió, de veritat... Clar, per això estic dient que ara nosaltres, aquest estiu i part de setembre, tenim uns debats i unes sentades del govern importants, unes jornades importants, perquè clar, amb la inversió, amb la venda del camp de futbol, la concessió del camp de futbol, hi havia una sèrie de projectes que es tenien que posar en marxa. Si això no és així, o es ven, o es dona una concessió més baixa, tot el projecte d'inversions s'ha de redefinir, no? S'ha de tornar a explicar i dir, bueno, escolta, doncs mira, potser no és el moment de posar la concessió del camp de futbol, això significa que això no es podrà fer i farem això, i no passarà absolutament res.
Dins d'allò que es podia o no es podrà, sí, hi ha quelcom irrenunciable? En el sentit de, estigui com estigui la situació, s'ha de poder fer...
Ah, no, sí, hi ha una sèrie de coses irrenunciables.
Per exemple?
Per nosaltres, bueno, la bienalització ja està en marxa.
Ara en parlarem.
Hi ha coses que ja estan en marxa que són irrenunciables. Una llar d'infants, jo crec que és bàsica, que també tenim que posar en marxa. La biblioteca i un nou aparcament també, i l'escola de música, per nosaltres és importantíssim. Bueno, hi ha una sèrie d'equipaments que falten en aquest moment, que són la biblioteca, l'escola de música, no hi ha llar d'infants, que per nosaltres són prioritaris, estem treballant amb això. I després el camp de rugby també creiem que és un tema que és bàsic, perquè el lloc on està no, ja no és
l'adient. Anem comptant, porteu quatre.
I després tot el que és el model del casc antic, de la seva finalització, passeig de la Ribera, passeig de Platja Sant Sebastià, passeig Balmins, tot això per nosaltres és prioritari.
Sí. Fora d'això, què es pot quedar, per exemple?
Bueno, el nou ajuntament ja és una cosa que es queda fora.
Que es queda fora?
Es queda fora. Es pot quedar fora també alguna infraestructura. També ho teníem intenció de fer aquest dipòsit de laminació del carrer d'aquí del Rafael Llopart per als temes dels aiguats, però això també puja molts diners i serà difícil. Bueno, el nou estadi de futbol, pues, lògicament, si no es ven l'altre, no té sentit. La zona esportiva de Pinsbens quedaria paralitzada, en aquest cas, fins a la propera legislatura. O sigui, hi ha algunes coses que quedarien. Ara, nosaltres també, per exemple, prioritari és el carril bicicleta del Passeig Vilanova. Això creiem que és un tema que també estem ja posant sobre la taula. O sigui, hi ha una sèrie de coses que bueno, que les farem, igualment.
Hi ha prou diners per tot això?
Bueno, els buscarem, n'hi ha. Hi ha possibilitats, hi ha els diners ordinaris que té la inversió de l'Ajuntament i després, bueno, treballar administracions, inversors. Si nosaltres hem de continuar, el nostre poble ha de continuar per lo que significa i per lo que és i pels nostres ciutadans, ha de continuar fent coses. Ara és quan un Ajuntament no ha de parar. O sigui, lo normal seria dir, escolta, parem-ho tot perquè ja veurem com aniran les coses, no? Nosaltres creiem que podem continuar treballant en fent unes inversions, hem d'invertir, hem de, a més, buscar projectes que realment els fons d'inversió vinguin a Sitges, perquè el nostre nom, la nostra capacitat com a destí turístic internacional, els nostres ciutadans i sobretot el que és Sitges necessita que continuï, se'n parli de que continuem treballant i podem fer-ho amb els nostres recursos i amb recursos d'altres administracions o d'inversors privats.
Anem per parts, perquè la tardor s'encetarà un cop hagi passat el mes d'agost i estiguem ja a cavall de Santa Tecla o de la Festa de la Brema, amb la bienalització,
sí,
de la part central del casc urbà de Sitges, i també ens sembla que algun dia el Ministeri dirà ja, i començarà les obres del Passeig Balmins.
Sí, 12 de setembre.
12 de setembre.
12 de setembre. O sigui que ja està.
És a dir, que veu rebre la notificació.
Sí, venen tots, ja el 12 de setembre ja tindrem. O sigui, a veure, nosaltres hi ha una qüestió. Bé, aquesta legislatura hem apostat pel casc antic com a concepte de model i sobretot amb el concepte d'anar bienalitzant aquest entorn, que és un entorn que meravellós i que és el nostre prestigi com a ciutat i els ciutadans, doncs, el vivim d'una manera especial. Nosaltres teníem un projecte que és el projecte que va des d'Aiguadols fins a Terramar, i aquest projecte passa per el Passeig Balmins, que anirà des de les escales que baixen al port fins als columpis d'aquí de la platja
de la Torreta.
Llavors, la bienalització per part de l'Ajuntament, perquè això ho pagarà el Ministeri, però que també ve amb una subvenció del Ministeri, del Ministeri de Turisme, en comptes del Ministeri de Medi Ambient, que anirà des de la Torreta, des dels columpis, fins al Miramar.
D'acord.
Després tenim un altre projecte, que és el canvi de les bombes dels...
Això és el que vau comentar ja amb els veïns fa quatre dies,
quatre
no?
Dies.
Que ha vingut...
El canvi de les bombes de
l'estació.
De l'estació, que paga l'ACA. O sigui, nosaltres estem treballant perquè els diners es vagin pagant altres i es vagin fent coses. I després, el carrer Sant Sebastià, que té problemes quan plou, també el solucionarem. O sigui, aquest és un projecte molt important, perquè des d'Aiguadols fins al Miramar el que fa és, doncs, reordenar tot aquest espai, basat tot en el que la gent pugui passejar, caminar, admirar, contemplar el mar, aquesta és la nostra idea, i millorar i envellir l'espai aquest que tenim.
Tot això vindrà d'una forma cronològica, es comença pel passeig Balmins, o no, vindrà d'una manera paral·lela?
Paral·lela. Nosaltres volem, i això ho hem parlat molt amb els veïns i amb els restaurants, fer-ho tot de cop, perquè no volem emprenyar ara un any i un altre. Volem començar aquest setembre, octubre, i esperar. Cada obra té el seu ritme, però jo diria que en un any i mig, poder haver acabat tot, i llavors a finals del 2010 o estiu 2010 tot això estigui ja realment solventat. Llavors passem a l'altre costat, i al passeig de la Ribera estem amb converses, amb tranquil·litat, amb tots els sectors, estem a punt d'arribar ja a acords amb el gremi d'hostaleria, amb els veïns, per la retirada dels cotxes i també la reurbanització d'aquest entorn. I això es farà aquesta legislatura. I després anem a un altre aspecte, que és el carrer, l'entrada del, bueno, final de carrer Sant Francesc i entrada del passeig Vilafranca, també farem voreres noves i aquella vorera de Can Perigo que falta, o sigui, tot allò ho acabarem, no? I el que volem i que estem treballant és el passeig Vilanova, fer un carril bicicleta amb un passeig més interessant i més adaptat als temps de tot el passeig Vilanova. I per últim, tot això es farà entre el 2009 i el 2010.
D'acord.
I per últim, comencen les obres, després del Festival de Cinema, del carrer Jesús, cap de la Vila, carrer Parellades, que aquest és un dels temes complicats. Tot aquest gran volum d'obra portarà doncs, una complexitat d'organització, d'informació que estem treballant i que volem que surti bé, perquè les molèsties, que segur que hi seran, els inconvenients, tot el que significa aquest tipus d'obres, i a més molt concentrat en el casc històric, doncs comportarà un moviment, imagineu-vos la càrrega, descàrrega, la copia, però bueno, creiem que ara és el moment, tenim els diners, tenim els projectes, crec que el poble està, ho accepta, el que no acceptarà és que ho fem malament o que realment emprenyem més del que hem d'emprenyar, però que ara és el moment de fer, perquè farà un canvi molt important el que és el casc antic amb aquests grans projectes.
O sí que d'alguna manera entre la tardor i l'hivern comencen a conviure, sí, tant el que és a la zona de la platja Sant Sebastià, la Torreta, com a Bovins, com el que és a la part del casc urbà, del centre del casc urbà, dues obres, diguem-ne,
de gran magnitud. Sí.
Què els preocupa especialment als veïns? Més enllà, suposo, dels terminis, del compliment de terminis i de la convivència amb l'activitat diària.
Sí, la veritat, bueno, els preocupa sobretot la convivència amb l'activitat. Els terminis són una cosa que preocupen, sobretot en l'activitat econòmica. El que preocupa l'activitat econòmica són terminis i el poder doncs, desenvolupar la seva activitat o no, i com es pot desenvolupar aquesta, no? I després en els veïns i també els botiguers i restauradors, doncs la convivència amb unes obres complicades, sobretot com poder entrar a casa, com poder arribar amb el cotxe, si hi ha algun graig on deixaran el cotxe. Bueno, tot això ho estem treballant i parlant, portem bastantes reunions amb bastants veïns, amb bastants sectors, amb el sector econòmic, però encara en falten moltes més, no? I a partir ara tothom està una mica relaxat, però a partir de setembre continuarem fins al que s'inicin les obres, i nosaltres hem posat molt èmfasi en precisament en això, en la convivència. Nosaltres volem que, ostres, la gent, que a més està predisposada, perquè sí que no hem trobat ningú que digués que no a fer-ho, però tothom exigeix uns mínims lògics, a més, i raonables, de que la gent pugui doncs, portar les obres amb dignitat, diguem-ho tots, no? I això és el que nosaltres estem veient.
amb confiança. El precedent del Retiro no deu servir massa com a carta de presentació,
no,
el carrer del Retiro.
No, el carrer del Retiro, jo he dit més d'una vegada, ens ha de ser una obra de reflexió per aprendre, perquè nosaltres vam, amb molta il·lusió vam fer el Retiro, que recordo que la idea del Retiro era treure allò per l'accessibilitat, era la primera idea. Després el carrer Barcelona doncs s'hi va afegir, i la veritat és que nosaltres hem canviat moltes coses després d'aquest, però moltes, i es veurà, després d'aquesta experiència. Jo crec que el que ha de fer els governs és precisament aprendre de les coses, no?
O sigui, ara tenim la sensació que donaríeu alguna cosa per refer el carrer del Retiro d'un dia per altre.
Tant com refer-lo no, no, tampoc tant com refer-lo no. Refer-lo no, però que sí.
Quan ho veieu, què us sembla?
A mi m'agrada, a mi m'agrada. El que passa que, bueno, el sistema aquest de recollir aigües és el que realment jo crec que va ser una aposta tècnica important i innovadora, però potser en els carrers o la forma com es va fer, També no va donar, no ha donat no el resultat d'engullir l'aigua, que sí, això sí que ho engulleix bé, sinó l'acabament final, potser no és el més correcte. O sigui, però nosaltres aprofitarem també per acabar d'arreglar-ho.
Jo però, crec... diguem-ne, no repetirà aquesta metodologia.
No, no es repetirà. Aquesta metodologia no es repeteix. Però jo crec que el carrer de Barcelona i el carrer del Retiro són, encara, són dos carrers que crec que tenen una imatge interessant, agradable, adaptada, bastant acurada amb el que és els entorns que conviuen amb ell. L'únic potser és que aquesta final que es va acabar d'aquesta canaleta amb les pedres, em diuen els informes que són productes d'una dilatació, val? Però bueno, aquest mètode de treball no es farà en el carrer Jesús, ni al Cap de la Vila, ni al Parellades.
Se sap més o menys com serà? El carrer Jesús, el Cap de la Vila i el Parellades?
Bueno, cada vegada s'ajusta més a una proposta, després d'haver escoltat a molta gent, i experts, no experts, a ciutadans, a polítics, és molt difícil contentar tothom. Això és un tema que l'estètica és molt, molt complicada, i tothom té la seva opinió. Jo crec que tothom té la seva veritat, i és cert, i tothom té aquells aspectes, i és arribar al consens d'aquelles qüestions que puguin fer que tothom se senti satisfet, no? La veritat és que es va a un color semblant al carrer Barcelona. O sigui, el carrer Barcelona és el que tothom està posant com a exemple, amb algun petit detall, en el sentit de que, primer, preservar les voreres històriques del nostre poble. Això estem totalment d'acord, i ho vam fer al carrer Barcelona i al carrer Tassis. El carrer Àngel Vidal no es va fer perquè no n'hi havien històriques, Llavors, totes aquestes voreres que ara tenim al carrer Jesús, que són aquests color malves i això, ara s'està treballant si posar-les com a zòcals o com a la paret, o deixar-ne algunes davant d'algunes cases emblemàtiques. S'està també treballant amb el tema de que el color ha de ser aquest color gris clar, una mica potser tipus carrer major, aquell que hi ha als costats, una qüestió així, amb una rajola més gran, més gran que no tan petita, i amb menys feina d'anar posant i d'això. El tema de les aigües, doncs amb reixes normals i d'això. Bé, el Cap de la Vila és el més complicat, és el més difícil, i jo crec que sí que és difícil, no és fàcil. Jo en aquest moment no sabria ben bé encara què, com definir-me, però va apuntant tot. Jo crec que el regidor Marquero està fent una feina entre treballar grups polítics, treballar amb sectors d'arquitectes, amb veïns, i com que a més estem, podrem decidir-ho més tard, perquè s'ha d'obrir, s'ha de fer clavegram, s'ha de fer instal·lacions, doncs jo crec que el procés ha de ser reflexiu, a un ritme tranquil, perquè al final tothom estigui... Ara, al final tens sorpreses, igual que les cases, igual que tot. Al final, quan ho veus, tot allò que et poden dibuixar, no sé què, pot tindre un resultat positiu o negatiu.
Per on es comença?
Per on es comença? Pel carrer Jesús.
Pel carrer Jesús.
Sí, sí, sí. Es anirà a fer per trams, perquè clar, lògicament, es pugui conviure d'una forma millor. I a més, per l'obra també és important anar posant en...
Amb caixa única?
Caixa única. Caixa única.
Sense voreres, ni a Jesús, ni òbviament a Parellades.
No, a més, vosaltres sabeu, a més, i molta gent gran m'ho diu moltes vegades, les voreres del casc antic estan molt, molt malmeses, no? La gent gran li costa caminar, i a més, fins i tot, alguna vegada cau i sap greu. D'aquesta manera solventem dos problemes. Una és la bienalització pel comerç, i l'estètica, que ens agradarà més o menys, espero que agradi a tothom, i també aquest tema d'arreglar definitivament, que la gent pugui passejar i caminar amb tranquil·litat pel nostre poble.
Se sap quan es començarà? S'intueix quan s'acabarà?
Bueno, s'ha d'acabar, lògicament, està previst entre 12 i 14 mesos, això s'ha d'acabar Setmana Santa...
Del 2010.
Ara, és cert que les obres comporten a vegades molts problemes. Amb les cates que hem fet hem vist que el subsòl de Sitges no hi ha cap ordre ni cap informació. Costa, no hi ha planells, i quan obres veus que tothom ha anat fent històricament allò que ha pogut, tant governs com a ciutadans. I reordenar això a vegades et trobes amb sorpreses. Després esperem que sigui un any de pluges, però que tampoc siguin masses, perquè les obres no ens comportin. Després tenim tot aquest procés de festes. Aquest és un eix fonamental de la nostra tradició. Llavors hem de conviure en poder fer el carnaval, en poder fer festes majors, en poder fer, bueno, totes les activitats
mentre s'està d'obres.
Mentre s'està d'obres. I això pues, té una complexitat important.
Aquest va ser un dels temes del passat ple municipal. Sí. L'altre, el de les fundacions del Prado i el Retiro. Sí, sí. Començarem però per final. No sé si és una dada que més o menys es conegui o no. L'Ajuntament fa una aportació econòmica a aquestes fundacions. De quan? Més o menys.
El Prado és de 493.000 euros i el Retiro de 580.000 euros.
D'acord. És a dir, elabora entre un i l'altre d'un milió d'euros.
Sí. Sí, això és com tenia que ser. Doncs.
Uh-huh. Què porten les societats, què porten altres institucions a la fundació?
Sí. A veure, nosaltres el plantejament és... bueno, nosaltres ja hem dit i ho hem explicat diverses vegades que aquesta relació ajuntament Retiro-Prado que ha existit durant aquests anys i històricament, de que quan aquestes entitats tenen problemes, doncs a l'Ajuntament d'una manera o una altra sempre aporta alguna qüestió, i mai, i sempre hi ha problemes. Nosaltres la volíem acabar. L'altre també veiem que són dues entitats amb dos equipaments importantíssims, com és l'Auditori i el Teatre, que a més són equipaments culturals que podríem cogestionar. No com ara que nosaltres, bueno, l'utilitzem, però a la vegada també ho fèiem, això, es feia, però es feia d'una forma no escrita. I per últim nosaltres teníem la voluntat de restaurar el Teatre Prado. O sigui, claríssimament, nosaltres creiem que és un patrimoni que, sí, encara que sigui d'una entitat privada, bueno, és com el Liceu, no? Era d'entitat privada, però les administracions hi hem d'estar a sobre. Nosaltres no podríem rebre subvencions ni posar-nos si no hi havia algun element, ja ho havíem demanat, que ens lligava. Tot això era el conjunt, no? Llavors nosaltres el primer que vam analitzar, i ja portem 3 anys amb això, ens vam fer un estudi, fins i tot vam anar a la persona que va fer la Fundació del Liceu i bé, ens va fer un document i ell ens va recomanar que es féssim una fundació i que l'ús de fruit dels patrimonis que nosaltres volíem dinamitzar, ajudar i restaurar, doncs que s'incloessin en aquesta fundació. I a la vegada nosaltres aportaríem uns diners a les entitats per poder doncs, que vagin vivint amb dignitat i sense problemes. Això es va començar a treballar, això és molt complicat, perquè són dues entitats que tenen la seva personalitat i les seves diríem, autoritats i responsabilitats. Vam arribar a un acord amb dues comissions de treball, que una era la Vinyet Rosés, l'altra era el Rafael Roig, comissions de treball que nosaltres portàvem amb discreció, perquè era important treballar-ho amb tranquil·litat, aquests temes, no? Perquè són dues entitats que, bueno, doncs comporten passions, ho estem veient, no? I debats, i comporten moltes d'això. I lo interessant era el fons de tot això, que jo crec que tothom estava d'acord, no?
Que voleu dir que no volíeu que xiulessin les orelles o massa xafarderia a l'entorn d'això?
Sí, exacte. Jo crec que era un tema de molta xafarderia i nosaltres creiem que...
Xafarderia en el sentit de no volíeu que algú anés a casa de l'altre i allà li donen tant, allà li donen...
Volíem discreció. I vam començar a caminar amb el mateix document. Però tots sabíem que era diferent el Retiro que el Prado, és que som diferents. I que el seu patrimoni és diferent, que el seu tarannà és diferent, que els seus problemes són diferents. Aquí també hi havia, per part nostra, voler ajudar les dues entitats amb els seus problemes. I jo crec que no és bo escampar quins problemes tens un. Això és un tema de distracció, de treballar conjuntament i després d'esperar...
De nou ens tornem a aturar.
Sí.
Enteneu que aquesta discreció que volíeu pot ser interpretada com a manca d'informació també?
Podria ser, però jo això ho trobo de veritat bastant pervers, no? Perquè nosaltres també hem estat processos d'aquests i nosaltres en processos amb ajudes al Retiro i al Prado, quan hi havia grups que governaven i tenien la responsabilitat, i aquesta discreció nosaltres la valoràvem molt. I nosaltres al final dèiem endavant i després ja parlarem, no us preocupeu. O sigui, hi ha coses que han sigut bastant importants de decisions per part d'un govern i d'unes entitats.
Voleu dir que tothom ha rebut alguna cosa en un moment donat i ningú ha obert la boca o ningú ha dit una paraula més alta que l'altra?
Més alta que l'altra. Jo la gran sorpresa ha estat precisament, la gran sorpresa ha estat aquest tarannà de debat i de discussió sobre una situació que s'ha produït en diverses vegades en diferents termes, i que en aquells moments no es va obrir mai la boca, al contrari, el que es va fer és dir, tirem això endavant. I escolta, vale, i parlem-ne, però parlem-ne amb discreció, parlem-ne quan ha de tocar, o després fins i tot m'ho expliqueu, perquè l'important és, crec jo, que aquí primer hi havia bona voluntat per part de les entitats i de l'Ajuntament, hi ha una solució important per a les dues entitats i pel poble de Sitges, aconseguirem que aquestes entitats rebin uns diners de l'Ajuntament, jo diria d'una forma raonable, transparent, lògica, i que d'aquests diners els, també els cogestionarem conjuntament, i a sobre treballarem perquè aquestes entitats puguin dinamitzar els seus patrimonis, no? A partir d'aquí es van fer unes tassacions, clar, de l'ús de fruit, perquè és lògic, no? I estan els informes fets, i hi havia diferents escenaris, diferents, bueno, les tassacions donaven que en alguns moments aquestes tassacions sí que és cert que variaven perquè eren diferents escenaris, i eren era complexa la tassació del teatre, complexa la d'auditori, l'activitat del cine que s'hi fa, l'activitat teatral, o sigui, tot això...
Tot i que volem suposar que des de fora, i em sembla que en algun moment ho va argumentar Armand Paco, esclar, si es crema el Teatre del Prado, es crema un patrimoni,
sí,
diguem-ne, que forma part també del catàleg d'edificis històrics de Sitges, i que per tant això hem de suposar que des del punt de vista d'una taxació té un valor diferent, no?
Diferent,
diem així des de fora,
els valors són diferents,
perquè teatre es pot fer tot arreu, però sí, depèn de l'edifici que es cremi,
com aquest,
més o menys,
només en tenim un, Llavors, bueno, al final les taxacions han sigut les que se van aprovar en el ple, que és la que he dit, l'ús de fruit del teatre i de l'auditori, doncs del retiro les valoracions van ser de 493.000, l'altre 580. Algú ha posat tot, potser els jardins també, per poder-lo dinamitzar, uns altres no. Bueno, també hi ha hagut diferències, perquè cada entitat ha dit jo prefereixo que això i prefereixo allò, però molt bé, cap problema. Nosaltres les entitats no els hem posat cap problema, al contrari, hem intentat que elles manifestessin els que volien, perquè creiem que tampoc teníem que ni imposar, ni nosaltres teníem que anar allà de salvadors, no, o sigui, no anem d'això, anem d'acompanyants. I a més, jo crec que és bo que el poble de Sitges sàpiga que hem creat aquestes fundacions i que anem d'acompanyants, perquè vol dir que és tot el poble de Sitges que acompanyen aquestes dues entitats d'una forma corresponsable i amb molta il·lusió de poder tirar aquesta nova etapa endavant, no? A partir d'aquí, sorpresa en el ple? Sí. És bo que hi ha les coses negatives i positives. Home, és bo que hi hagi un debat sobre el retiro del Prado, jo crec que és molt bo, i a més amb fervor, i que se'n parli, no? I que a més se'n parli per coses com aquestes. Ara, sorpresa potser pel tarannà dels altres grups que compartien, jo crec, el mateix, però que potser la seva actitud, malgrat ells puguin dir i puguin estar amb raó o no, de que els hi ha faltat alguna informació, escolta, els expedients estaven a la secretaria, com sempre, des de sempre. Una trucada a l'alcalde no costa res, o l'alcalde, o el Rafael Roig, o hasta la Vinyets Rosés, potser, si encara que no hi estigués. Deixa de dir, abans d'entrar al ple, escolta, això, aplica-m'ho, no? O, com no, dir, escolta, tranquils, ho votem i demà l'alcalde ja ens ho explicarà. Jo parava una actitud, perquè no crec que es mereixi el retiro del Prado aquell debat allà, no? No se'l mereix, no? No ha sigut, no hi ha estat mai, en aquest cas, amb altres temes, que moltes vegades hem votat qüestions que podien haver-hi debats importants i difícils i complicats. Hi ha institucions en aquest poble, jo crec que està molt bé que sigui així, no només el retiro del Prado, n'hi ha altres, que els grups polítics i el govern acostumen sempre a fer un gest de seriositat i de capacitat política, a dient sí en aquests temes.
N'havíeu parlat molt amb l'oposició d'això?
Home, n'havíem parlat, el que passa que no n'havíem parlat de les, diríem, aspectes més crematístics. Havíem parlat dels objectius, del fons, del per què ho fèiem, i això per mi era el valor polític. Després, a partir d'aquí, si la tassació, que jo no m'hi he de posar mai, perquè és una tassació feta per un tècnic, la tassació donava més o menys, a mi aquesta qüestió no era la meva preocupació era, estem d'acord amb que es faci aquesta fundació privada, i estava tothom d'acord, estem d'acord amb que les entitats ho aprovin per assemblea, les entitats ho van aprovar per assemblea, estem d'acord amb que hem d'anar a restaurar el Teatre Prado, que hem d'ajudar al retiro, que l'auditori pugui ser un auditori que es pugui fer congressos i coses i qüestions, que estem d'acord en que hem d'ajudar al retiro i al Prado, sí, doncs bueno, a partir d'aquí. Això és el que parlava.
Us ho dic perquè a vegades les qüestions crematístiques ja sabeu que sempre generen...
Sí.
I sempre us podem dir, home, ets una gran persona però cobraràs això. Però que no m'has dit que era una gran persona? Doncs perquè no...
Sí. Bueno, aquesta és una qüestió que potser hi ha diferents maneres de veure-ho, no? I realment per mi l'important no era aquesta qüestió quan les assemblees ja les havien aprovat i les comissions ja les havien donat per vàlides. Per això que no teníem que entrar nosaltres en valorar aquesta situació quan qui tenia que valorar-ho, precisament, nosaltres el diner públic el cuidem i creiem que és important doncs, ser responsables, però en aquest cas nosaltres vam negociar i vam dir, escolta, el que necessiti el Retiro i el Prado, el que sigui just pel Retiro i el Prado, i no hi vam posar cap límit, només vam dir això. Aquestes comissions...
El que sigui just, en el sentit, el que l'entitat consideri...
Exacte.
I el que els socis sí. de l'entitat considerin...
Exacte. Que nosaltres, si ho sap les comissions que van treballar, nosaltres els hi vam dir, escolteu, el que vosaltres considereu que sigui just, nosaltres hi posarem. No us posem límit. Creiem que realment hem d'arribar a un acord perquè vosaltres confirmeu davant del poble de que aquesta és la qüestió que vosaltres voleu que funcioni d'aquesta manera. No? Pues a partir d'aquí... hem treballat amb aquest paràmetre.
O sigui que aquell debat del ple us va semblar un ciri trencat allà.
Sí, sí, perquè jo esperava precisament que, home, que hi hagués una voluntat clara per part dels grups que manifestessin que això era important i que si hi havia algun dubte crematístic, no sé, que després el parléssim, no? O el parléssim o que es hagués parlat 5 minuts abans o 10 minuts, no? Escolta, jo no creia. Jo anava al ple doncs, pensant que això aniria molt bé i que realment donaríem una lliçó, que seríem polítics que realment ho apoyaríem i que si hi havia algun debat, bueno, ja el deixaríem, no? O el parlaríem en algun moment. I em va sorprendre que no hi hagués aquesta actitud.
Què ha de passar a partir d'ara? Amb les fundacions, bé, pendents, suposo, del vistiplau de la Generalitat ja des del punt de vista administratiu...
Estem en una aprovació inicial, vol dir que encara es pot presentar al·legacions, fins i tot els grups polítics podien haver dit, escolta, jo ho aprovo tot i ja presentaré al·legacions a la fundació, no? Però bé, ara, primer, que es passi el procés administratiu, constituir les fundacions, jo crec que seran dues fundacions importants en el nostre poble, i a partir d'aquesta constitució de les fundacions hem de buscar una persona que pugui portar aquestes fundacions, gestionar-les, eh? I començar a posar en marxa uns objectius que, bueno, alguns ja són molt clars, no? La dinamització d'aquests dos espais, és la gestió d'aquests espais i és la restauració o el replantejament físic d'alguna dels espais que tenim, que tindran les fundacions.
Hi ha un cert compromís en aquest aspecte de poder assolir amb la constitució de les fundacions finançament institucional,
bueno,
per...
Exacte, aquí nosaltres ja a la Generalitat ens està esperant que tinguem constituït les fundacions per poder començar a fer aportacions en el seu pla d'equipaments. Tenim alguna caixa o alguna entitat privada també que vol entrar en aquesta fundació, que també pot aportar un finançament amb alguna de les qüestions, i després, bueno, també la Diputació està esperant les fundacions. O sigui que nosaltres li posem molta il·lusió a aquestes fundacions. Primer, perquè et dic...
Us ho dic, per fins a quin punt es pot garantir, dins aquest llistat de propostes que ara hi ha sobre la taula i que algunes depenen més de l'Ajuntament que d'altres, fins a quin punt es pot garantir un cert termini d'execució?
Bueno, jo ara en aquest moment, fins que no tingui la fundació i ens posem a treballar, garantir, no ho podria fer.
El blat al sac...
En el moment que ho tingui per garantir, vindré aquí i us ho diré. Però la veritat és que ens fa molta il·lusió. Jo crec que és una nova etapa d'aquestes dues entitats amb l'Ajuntament, un nou viatge que té moltes possibilitats i saber-ho fer bé ara.
Què us han dit els presidents, si és que n'heu tingut ocasió de parlar després del ple o durant aquests dies?
Els presidents estan molt satisfets d'haver aconseguit passar pel ple això. L'únic que estan desencisats una mica pel també el debat que es va produir en el ple. Però bueno, jo crec que això serà una anècdota dintre d'un temps i l'important és que aquestes fundacions comencin a treballar.
10 i 53 minuts. Què és una platja familiar?
Bueno, podríem definir com una platja on totes aquelles persones que es considerin que tenen família o que són part d'una família hi poden anar, no?
Aquest és gairebé de diccionari. Sí, aleshores vindrien totes les excepcions, suposo, el terme, perquè...
No ho sé quina és l'excepció a les famílies, no ho sé, perquè en realitat jo crec que tothom té família. Em dóna la sensació. No?
Sí. Polític o no polític,
o no política,
això també es pot interpretar de moltes formes.
O pots considerar fins i tot família a una persona que no sigui de sang, no? Sí, també sí. La pots considerar família.
Què ha passat? I si us ha passat alguna cosa que ja havia passat abans i que algú diu una altra vegada, Bonmins?
Sí, bueno, Bonmins és reiteratiu.
És
reiteratiu des de fa molts, molts anys, perquè des dels anys 80 el Jordi Serra m'ho recordava, que ell també va tindre problemes amb Bonmins a la primera legislatura.
Mm-hmm. Clar, i Junyent també us ho pot recordar. I
Junyent ens ho recorda, jo
i
també.
Dir, no sé si us cringuin, però...
Llavors, jo crec que, de veritat, jo volia acabar aquesta història i hem treballat molt per fer-ho. Hem treballat sobretot perquè hi hagi convivència, hi hagi civisme, entenent que respecti totes aquelles persones de la seva orientació sexual, la seva textil, no textil, és una platja que sabem tots i no ens podem d'enganyar, que és una platja en la que hi ha nudistes des de fa molts anys. I nosaltres el que volíem i volem encara, i ho aconseguirem, perquè jo crec que cada vegada es va minimitzant el problema, és que tothom pugui estar en aquella platja com creu que ha d'estar. Ara, què passa? Bueno, els col·lectius, cada un, col·lectius a més, i de tot tipus, molt radicals, radicalitzen massa les coses a la vida, i qualsevol qüestió la fan un element per tornar a trucar als diaris, tant un costat com a l'altre, com qualsevol, jo ara no dic ni uns ni els altres, perquè en diferents moments han sigut uns, ara són uns altres. Jo crec que hauríem de relativitzar aquesta situació i aquella platja fer-la un exemple de civisme, un exemple de convivència, que a més hi és, o sigui, i a més existeix, perquè jo he anat, jo precisament de petit hi anava a aquella platja, sempre he vist una platja que no hi havia cap problema, i hi havia anat amb la meva família, no? Llavors, ara tampoc hi ha un problema si no el busquen, no? Jo crec que estan buscant els problemes, llavors és molt fàcil, doncs és una trucada als diaris i ara és el cartell, doncs ara és el cartell, bueno, doncs el cartell és un cartell que jo crec que no té cap problema, és un cartell que posa que és una platja familiar, com podria ser la platja Sant Sebastià, una platja familiar. Això va ser una demanda dels veïns per dir, escolta, però jo he de dir, els veïns en aquest moment que estem reunint-nos des de fa molt temps, són veïns que volen una platja tolerant, cívica, que respecti, però que amb algunes condicions de civisme, i jo crec que està bé, que aquestes condicions de civisme, també les altres persones que puguin sentir-se malament, també s'hauria de replantejar-se que el civisme és un problema de respecte, remés, de respecte. I allà, en aquella platja, l'important és que tothom el respecti. Però què vol dir respectar? A vegades, moltes vegades, respectar és que alguna cosa que a tu t'agrada no la pots fer. Això també és respecte. Vale? Perquè, clar, el respecte no vol dir que jo faig el que vull i llavors m'han de respectar, no? El respecte és saber conviure amb unes normes que poden ser tan dolentes o bones per uns que pels altres. I jo crec que el missatge que jo donaria és, m'agradaria que aquesta platja fos un exemple de respecte cívic, no? Amb totes les respecte a totes les orientacions sexuals, a totes aquella coses personals que es poden respectar, vale? A partir d'aquí no fer-ne una guerra constant, no? No cal.
A hores d'ara, com estan les coses?
Bueno, a hores d'ara hi ha convivència, perquè podeu anar a veure-ho allà, els veïns estan satisfets de com va estar la platja, hi ha gent nudista, hi ha gent de tot tipus, es pot preguntar a la persona que hi ha al xiringuito com van les coses, i jo tinc una sensació que van bé. Ara, és cert que hi ha persones que truquen als mitjans de comunicació per dir que va malament, no? I jo crec que, bueno, els mitjans de comunicació fan el seu paper, i ara el problema és aquest cartell que es va demanar per part dels veïns, i nosaltres creiem que no fa cap mal. O sigui, no fa cap mal, allò només diu que és una platja familiar, i les famílies, tothom té família.
Aquest cartell és el que la Generalitat, sí, considera d'alguna forma que pot ser interpretat d'una...
Però vam rebre una carta de la Generalitat, d'una subdirectora, que deia que podia ser... discriminatori, però podia ser. Bueno, clar, i nosaltres
és a dir, que podia ser interpretat com a discriminatori definir una platja com a platja familiar.
Sí, nosaltres hem demanat a la Generalitat que ens enviï a quina normativa o quin article o pot diu que pot ser. I una altra cosa, jo crec que aquí s'han equivocat, perquè el cartell no està en zona...
Està en competència municipal, per dir-ho així, no? Per tant, aquí no hi hauria res a dir, en principi.
Jo crec que no. Ara, nosaltres hem demanat un aclariment a la Generalitat per dir, escolti, digui'ns-ho clarament si això està dintre del seu territori, i segon, digui'ns amb quin article normativa diu que és discriminatori.
Com han canviat les coses? Perquè quan eren petits es deia platja.
Sí, platja.
I ja està.
Sí, però clar, és que com que de la platja en fem una espècie de platja, sí, és que són platges.
Ho dic perquè hem anat definint tot, oi?
Ho estem normativitzant tot. A veure, ho estem definint tot per un problema de convivència i de civisme. Aquest és el gran problema. Com que no sabem conviure ni sabem respectar, llavors hem de fer lleis, hem de fer normes, hem de definir coses, hem de constantment. Jo crec que aquest és el que jo penso.
O sigui que si la convivència fos com en cal, em diríem platja i no passaria res.
No passaria res. Sí, sí, tota la raó.
I ara el problema ve per això de la planxa familiar.
Sí, sí.
Doncs així estan les coses, així estan les coses, que no estan de cap manera, eh? Però sempre podem establir aquell fil. Ui, i ara encara gràcies, que nosaltres encara recordàvem com vam estar a punt de viure una manifestació nudista en una sortida d'ofici de l'any no sé quin. Però bé, no va arribar a succeir això. O sigui que, com deia aquell, encara gràcies ara, que la cosa està més calmada. Jordi Baget, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la propera, a les 11 del matí, en 5 minuts, Vinyet Rosés. Fins ara.